Són les 11. A l'1 d'abril li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què estarem molt pendents de la missió Artemis 2 que s'ha d'enlairar de Cap Canaveral a quarts d'una de la matinada. Encara pendents de la situació meteorològica, que no s'espatlli, la tripulació ja és a bord des de ben bé les 9 del vespre. Parlarem d'aquesta missió amb Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec.
Austràlia no està aconseguint que els joves menors de 16 anys no accedeixin a les xarxes socials i per aquest motiu ha obert una investigació. Vol saber què està passant. Tot i la llei que ho prohibeix, resulta que 7 de cada 10 adolescents continuen accedint a plataformes com ara TikTok i Snapchat.
I també passarem per Ucraïna per parlar amb Christian Segura, a qui li volem fer una pregunta ben concreta. Com ha afectat la guerra de l'Iran a la guerra d'Ucraïna?
I qui tindrà avui l'última paraula és algú que justament ens parlarà de pau, tan necessari en els temps que vivim. Ell és Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Amb el referèndum de l'OTAN, ell tenia 16 anys, tot i que no va poder votar-hi. Diu que el debat públic va fer que s'interessés pels conflictes armats i les seves solucions especialment.
Doncs som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat l'1 d'abril. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Imaginem-nos que una estació espacial, quan passa per sobre el nostre cap, està només a 400 quilòmetres d'alçada, i en canvi ara se'n van a la Lluna, que està a 400.000 quilòmetres. Per tant, és fer un salt que ja s'havia fet, però és tornar-lo a fer ara amb la intenció de que no sigui un anar i tornar, com va ser en les missions Apollo, sinó anar per quedar-nos i poder començar a aprendre a viure a la Lluna.
Hauria hagut d'avançar el que es va fer la segona part, seguríssim. Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic, després de la xiulada de l'himne, doncs el primer càntic tan greu que va sortir, i després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que això ha de ser contundent amb aquests actes.
El gobierno de España es muy claro. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en el deporte ni en ningún ámbito de la vida. Por tanto, tolerancia cero frente a este tipo de actitudes.
No volíem que el resta dels musulmans de tot el món tachant o etiquetant Espanya com a país islamòfob o a país racista. Per això esperàvem que l'autoritat esportiva paralitza el partit.
Tractar de rebatre, d'eliminar els discursos racistes únicament exclusivament en un àmbit podrà succeir, però no eliminarà el problema d'arrel. Tot i així, jo crec que evidentment s'ha d'actuar i s'ha d'actuar davant dels recintes esportius i els diferents actors que participen dins d'una competició esportiva han d'agafar les seves responsabilitats i, per tant, evidentment, prohibir, com estan prohibits, aquests càntics, però expulsar totes aquelles persones o tots aquells grups que són els que inciten.
La pèrdua de petroli a l'abril serà el doble de la pèrdua de petroli al març. També hi ha la pèrdua de gas natural liquat, cosa que es notarà en la inflació i retallarà el creixement econòmic en molts països.
No he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro, y es que nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox.
Han hecho de la bandera y del patriotismo un auténtico negocio muy lucrativo para cuatro, ¿eh? Esto apesta a corrupción. ¿Dónde está la pasta?
Porque aunque a ustedes les moleste, hay gente que es de Vinarós y son castellano hablantes. Esto solo molesta a aquellos que han hecho suyo los discursos más extremistas del nacionalismo catalán.
Para nosotros, para el equipo de gobierno, para Vox, PP y PBI, es importante la libertad lingüística. Tenemos que actualizarnos.
Tots els ingredients són allò que es diuen de rabiosament moderns, no? I llavors això fa que el discurs de l'emperador sigui de dir, perdona, això és un polític? O sigui, estem acostumats a que la política hagi fet una deriva absolutament allunyada a un sentit humanista.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Són les 11:06. Segur que ho recordareu, vam parlar molt al desembre d'una llei pionera que va impulsar Austràlia perquè prohibia l'ús menors de 16 anys de l'accés a les xarxes socials. Doncs bé, el govern ha hagut d'obrir ara una investigació perquè resulta que, tot i aquesta llei, 7 de cada 10 adolescents continuen accedint-hi. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què està passant exactament?
La situació d'Austràlia posaria en evidència les dificultats reals d'aplicar aquest tipus de restriccions. Segons l'organisme australià regulador, plataformes com Instagram, Facebook, TikTok o Snapchat continuen sent accessibles per la majoria d'adolescents i fins i tot YouTube en un 50% dels casos. El problema principal és que molts comptes no han estat sotmesos encara a verificacions d'edat estrictes. Això permet que els joves puguin crear perfils sense gaire control. A més, s'han detectat pràctiques molt habituals com modificar la data de naixement per aparentar ser més gran o repetir el procés de registre fins que el sistema accepta les dades. Però hi ha més factors que expliquen per què aquest límit d'edat no funciona del tot. D'una banda, les plataformes sovint depenen de sistemes d'autodeclaració, és a dir, confien en el que diu l'usuari sense verificar-ho amb documents oficials, i de l'altra, les tecnologies de verificació d'edat més avançades, com el reconeixement facial o la identificació digital, generen dubtes sobre privacitat i no s'estan aplicant de manera generalitzada.
Per tant, de moment, això valent. El govern australià preveu sancions?
Sí, la llei contempla multes que poden arribar als 30 milions d'euros per les plataformes que no compleixin la normativa. Ara bé, des del mateix executiu australià, avui han admès que no s'han d'esperar resultats immediats i que cal una recopilació prèvia de proves per presentar-les primer davant el Tribunal Federal d'Austràlia. Tot això, calculen, pot fer que les sancions es comencin a aplicar cap a mitjans d'any. Sentim la ministra de Comunicacions australiana, Annika Wells.
Austràlia ha pres mesures valentes i decisives per protegir els nens i nenes dels algoritmes. Alguns gegants de les xarxes socials no estan fent prou. Si aquestes empreses volen fer negocis a Austràlia, han d'obeir les lleis australianes. Estem investigant possibles incompliments en relació amb 5 plataformes: Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube.
Clar, que passi a Austràlia és molt important perquè hi ha països que li van al darrere amb tot això.
Sí, com Espanya, que el govern de Pedro Sánchez ja ha plantejat una mesura similar per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, que actualment es troba en tramitació al Congrés. I França també estudia limitar aquest accés, en aquest cas als menors de 15 anys.
Molt bé, doncs ja ho hem fet en alguna ocasió. Podem saludar ara Marc Avelló, que és un català que viu a Brisbane. Marc, bona nit.
Bona nit.
Marc, què està passant? No sé si hi ha la sensació aquí de que lluitar contra això és impossible o quina sensació està deixant aquesta notícia que ara explicàvem.
Bueno, la sensació és de una mica escepticisme, no? Doncs perquè, tal com ho vam comentar ja en l'anterior trucada, doncs la teoria és una cosa, però posar tot això en marxa ja a la pràctica i efectuar aquest control sobre les xarxes i que els adolescents compleixin completament amb aquestes restriccions, doncs és una altra. Llavors, doncs, s'han trobat de que els adolescents tenen un coneixement tecnològic molt més alt del que es pensaven i és relativament fàcil de saltar-se aquestes restriccions. Llavors, tal com han comentat, si els utilitzen dates de naixement falses en aquest sentit o comptes d'adults o en altres casos l'utilització de VPN és per indicar que estan en altres països i saltar-se les restriccions.
Clar. Doncs ara hi afegirem la veu d'un expert. Et deixem que acabis d'encetar el dia, que tu ja estàs a l'endemà i et sentim que vas amb tren. Moltes gràcies i bon dia per tu. Gràcies, Marc.
Moltes gràcies. Adéu.
Incorporem ara Josep Maria Ganyet, que és enginyer informàtic i especialista en tecnologia. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit.
Què creus que està passant? És a dir, que sempre hi haurà maneres de saltar-s'ho, això, o que es pot fer millor, o que les empreses no s'hi acaben de posar tot el dur que s'hi haurien de posar? Què et diu a tu la intuïció? I els teus coneixements, clar.
Absolutament tot. Si les empreses no tenen cap incentiu per fer complir la llei, és a dir, per restringir l'entrada al seu negoci futur, que són els més joves, els joves no tenen cap al·licient per deixar les xarxes socials, ni que vulguin, són altament addictives, i d'altra banda hi ha tecnologia a l'abast per poder-se-la saltar. Però el tema no és si posem restriccions o si obtindrem un 100% d'èxit, que no, sinó és quanta gent es prendrà la molèstia de pagar una VPN, instal·lar-se una VPN o intentar saltar-se totes aquestes mesures. Com més difícil posem l'accés, diguéssim, als joves a llocs on no haurien d'estar o llocs dels que haurien d'estar protegits, millor. I és obvi que sempre hi haurà algú que s'ho saltarà.
O sigui que a la llarga creus que es pot millorar tot això? És a dir, que sempre hi haurà algú que s'ho saltarà, però que hi haurà sistemes per fer-ho realment complicat per a les franges d'edat que es determini.
Sí, o sigui, és la mateixa analogia de que com restringim l'entrada als bars als menors de 18 anys, no? O l'accés a l'alcohol. És clar que n'hi ha que beuen i fan botellots, però el que es tracta és de la gran majoria protegir-los, no? Llavors, i és clar que aquestes empreses no tenen incentius fins que comencin a rebre multes per incompliment o per no posar totes les salvaguardes, no? Jo crec que el que hem vist va sobre el previst. Això, a un any vista, no es pot mesurar encara. Jo m'he entretingut a entrar a fòrums de pares, de gent molt jove, australiana, i dir, escolta, això com us va? El vostre fill, el WhatsApp, sí, el meu l'han tret, el meu no, el meu encara està a YouTube, el meu l'han restringit a una part de canalla. Bueno, hi ha coses que s'estan movent. És obvi que no té l'èxit o no va el ràpid que hauria d'anar, però a un any vista és molt difícil mesurar-ne l'èxit. Jo crec que si hi ha alguna primera mesura coercitiva, doncs aquí la gent s'alinearà. Però és important que hagin començat, que hagi començat a Austràlia, que hi hagi altres jurisdiccions que li vagin al darrere, no?
Clar, aquí ara, simultàniament al món, veiem casos diferents. Aquest que estem explicant és a dir, protegir les persones de determinades edat d'un contingut. Després tenim règims més autoritaris, com seria el cas de Rússia, que està intentant que Telegram, com ja ha fet amb altres aplicacions, quedi bloquejada i tothom s'està buscant la vida amb VPNs, etc. Que és dir-li al teu telèfon, no estic a Rússia, estic a un altre país, i a veure si amb això aconseguim esquivar aquesta censura, podríem dir en aquest cas. I després també tenim el cas de l'Iran, on el bloqueig sembla total, perquè tampoc han tingut gaire mai accés a tot això. Això ho va viure el nostre company Joan Roura. Ens agradaria que l'escoltessis. Són declaracions a principis de març. Recordem que ell va anar-hi per informar de la guerra i es va trobar amb això.
Ens van donar unes targetes SIM blanques que en deien ells, que podies comunicar amb Barcelona, tenir accés a les webs, o sigui, estaves comunicat igual que aquí. Però, clar, això va durar 2 o 3 dies. Després van tallar, sobretot amb l'assassinat de l'Arijani, van entrar en pànic i van tallar absolutament totes les comunicacions, fins i tot pels periodistes internacionals. De manera que vam sortir del Iran amb 3 cròniques a la butxaca que no vam poder emetre. Jo no podia parlar amb el meu cap de secció, amb el Joan Carles Peris. No podíem, no hi havia forma de parlar amb ningú. Estaven absolutament aïllats. Aquestes han sigut les dificultats.
Clar, no sé si és més fàcil això, dir tallem-ho completament tot, que no pas només restringir determinades coses per a determinades capes de la població.
Tot és prou complicat. El que passa que és el que dèiem abans. Si a tu bloquegen les comunicacions, o sigui, des de telefònica, des de les telefòniques corresponents, és clar, sí que pots fer sistemes de mesh o sistemes de comunicació d'usuari-usuari sense necessitat de torres de telefonia. Però qui ho farà? Els molt experts. Això és un tant per cent molt petit de la població, no? Efectivament, aquestes mesures funcionen, i funcionen, i ho hem vist en molts casos, ho estem veient ara també a Rússia, en el cas de Telegram, ho hem vist mirant en nombroses ocasions, en nombroses revoltes, i en altres llocs. El que passa que això no es pot aguantar per sempre. Al final, això s'acaba tornant en contra qui pren aquestes mesures tan, tan dràstiques.
Clar. Doncs veurem què és el que passa. Com ens deies tu, segurament Austràlia està tot just començant i caldrà més perspectiva per acabar-ho d'analitzar, i quan la tinguem et trucarem. Moltíssimes gràcies.
Un plaer. Vinga, bona nit. Adéu, adéu.
Passen un minut d'un quart de 12 i estem molt pendents d'aquest llançament de la nau Artemis, que s'ha trobat amb un petit problema, però sembla que s'està resolent. Podem sentir-ho. Aquesta és la transmissió.
De fet, estan informant que l'han pogut resoldre en els últims minuts. Fem una pausa i ara en parlem. De fet, saludarem Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec.
Perfecte.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
5, 15, 18, 20, 35. Sols 7 i 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre... Ben jugat.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera que hi hagués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Li faria el boca a boca. Oh, no. Quasi per vostè. Tenim tantes oportunitats.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Good night, moon. No, it won't be too soon till I say good night, moon. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
You don't lose anything if you know a gust of wind or you get knocked or something. You don't want to lose a single thing in the white room, so everything is tethered.
Una hora mal comptada, ara que són les 11 i 19 minuts, és la que queda perquè s'enlairi sobre el paper. Així està previst la missió Artemis 2 en direcció a la Lluna. Ara mateix l'expectació és màxima, això que sentim de fons.
And Victor, on the left, the right side of your screen,
What do you think they're thinking right now, Nicole?
És aquesta transmissió programació especial que està fent la NASA en fi, ja ben bé des de primera hora de la tarda en el compte enrere per l'enlairament d'aquest coet perquè comenci aquesta missió si no surt cap inconvenient. I atenció perquè fa poca estona hi ha hagut un moment d'un petit ensurt, sembla. La NASA ha notificat un problema de comunicació i han estat treballant i les principals mitjans de comunicació dels Estats Units, també la NASA en aquest canal, sembla que informa que l'haurien pogut resoldre. Qui ho està seguint i potser ens ho aclarirà és Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ho esteu seguint a través també d'aquest canal de la NASA, Salvador?
Sí. És la primera font doncs, en la qual doncs, un cal anar seguint. I com sempre passa, doncs, just 5 minuts que no estava mirant és quan ha passat alguna cosa, no? I doncs ràpidament doncs, a posar-se al dia del que havia passat, que tot indica que sembla que estaria resolt.
Sí.
Almenys fa 7 minuts que han dit que el tema estaria resolt. Però i que estava fallant era un problema de comunicació amb un sistema d'emergències, que és el que en diu el sistema de terminació o de finalització, que és el sistema que faria, ara sonarà molt brut, el que faria explotar el coet en l'aire per evitar que caigués sobre la població en el cas que tot anés malament. Això és un sistema de seguretat, perquè doncs, més val fer petar el coet que no pas que caigués damunt d'una zona poblada en cas de catàstrofe. És un sistema de seguretat que porten tots els coets, i és el que, com que si no està verificat i no dintre tot el checklist allò no respon, doncs no es pot iniciar el procediment, perquè, clar, evidentment és un dels sistemes de seguretat que seria, en el cas, diguéssim, fatídic de qualsevol missió, que el coet, doncs, sortís malament, anés orientat cap a terra en lloc de cap a l'espai, i llavors, doncs, haguessin de fer-lo esclatar. Però també cal dir que hi ha un sistema de seguretat en aquesta missió que, en el cas de que això pogués passar, el mòdul interior ejecta abans en els astronautes perquè poguessin aterrar, diguem-ne, quan el coet es fes esclatar. És a dir, que si s'activés no voldria dir catàstrofe pels astronautes, seria catàstrofe pel coet, per la missió en si, però no pas per la salut dels astronautes, perquè hi ha un mòdul previ que els alliberaria amb ells abans de que això procés. Però no ha de passar, però com que la seguretat és extrema, doncs qualsevol sistema que no estigui activat correctament doncs obliga a parar.
Deu ser de les últimes coses que revisen, perquè fa hores i hores, de fet des de pràcticament les 9, que la tripulació està asseguda al seu lloc, i són agents de la NASA que fan doncs 1.000 inspeccions a la nau, i aquesta deu ser de les darreres. És normal que es vagin trobant cosetes quan queda tan sols una hora per un enlairament i una missió com aquesta?
I fins 5 minuts abans, ja hi ha precedents de llançaments avortats en l'últim moment, perquè hem vist que hi ha hagut una llum d'alarma en algun punt, i, òbviament, s'han de minimitzar els riscos. És molt arriscat viatjar a l'espai. Hem de pensar que sembla que tot sigui molt fàcil avui en dia, però és igual de difícil que ho era als anys 60, malgrat, potser fins i tot, jo diria que a vegades és com si fos una miqueta més complicat, perquè l'any 60 es van córrer molts riscos. Es van córrer molts riscos perquè hi havia una altíssima pressió política per arribar a la Lluna, i ara, doncs, aquesta pressió, doncs, és d'una altra manera, és més relativa, no hi ha una cursa espacial tan directa com en aquell moment, i doncs, segurament doncs, ara es mira amb més detall, amb més lupa, diguem-ne, doncs, que tot estigui perfecte, del que segurament es va fer a l'època de les missions d'Apolo, on d'alguna manera es va ser una mica temerari en pro d'arribar abans que la Unió Soviètica.
No? Déu-n'hi-do. En aquesta ocasió, els quatre astronautes no trepitjaran la Lluna. Aquest coet el que farà és fer una volta a la Lluna i d'aquí 10 dies, si tot surt segons el previst, tornaran la tripulació a trepitjar la Terra. Quin és l'objectiu de la missió?
És una missió doncs, que, evidentment, doncs, té el seu típic doncs, màrqueting NASA, no? de tornem a la Lluna, no? Però realment, doncs, com ves que has explicat, doncs, no posaran els peus a la Lluna, però sí que el que és novetat i el que és molt rellevant és que després de 50 anys tornarem a tenir uns éssers humans que no estan, diguéssim, a l'espai proper a la Terra, sinó que estan a l'espai proper a la Lluna, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, que ells sortiran de la Terra i faran una assistència gravitatòria, és a dir, un tros d'òrbita, diguem-ne, per reimpulsar-se de tornada a la Lluna, és a dir, que en aquell moment estaran doncs, a l'entorn doncs, immediat de la Lluna i no doncs, com els que estan a l'Estació Espacial Internacional de manera regular, que estan donant voltes damunt nostre, estan dintre d'alguna manera de l'ecosistema Terra, per dir-ho d'alguna manera, en termes doncs, d'espai, estan en el veïnat de la Terra. En aquest cas ja no és el veïnat més extrem, més proper de la Terra, sinó que ells viatjaran doncs, al veïnat d'una altra cosa celeste de la Lluna, i això doncs, que no ha passat doncs, des dels missions d'Apolo, perquè no s'ha tornat a viatjar tan lluny des d'aquell moment a mitjans dels anys 70, quan es va cancel·lar la continuïtat del projecte d'Apolo.
Ah, que interessant, i que ben explicat d'altra banda, no? Perquè hem entès de seguida per què la Lluna és tan complicada i, en canvi, altres missions no. Han explicat que si alguna cosa fallés, el recorregut que fa aquesta nau permetria tornar d'inèrcia la nau cap a la Terra.
Sí, és molt habitual doncs, que ara, avui en dia, doncs, que la major part de les missions espacials doncs, fan una maniobra de l'aïllament i fan com una mena de volteta, podríem dir, a la Terra, quan els van doncs, lluny del nostre planeta, doncs, per impulsar-se, és a dir, el que s'anomena tècnicament assistència gravitatòria, que alguna utilitzen la gravetat de la Terra com un impuls per amplificar la seva encesa dels seus motors, podríem dir, per poder viatjar d'una manera més ràpida, per tant, gastant menys combustible, més lluny. Doncs mentre això passi, mentre estiguin fent aquestes voltes inicials a la Terra, doncs es podria, doncs, si alguna cosa no es veiés clar, abans d'impulsar-los en direcció de la Lluna, es podria avortar missió i es podria fer una reentrada controlada doncs, cap a la Terra, com seria un vol d'aquests que fan doncs, a l'Estació Espacial Internacional, és a dir, que estan aquí damunt i tornen cap avall. És a dir, que hi ha un moment en el qual podran prendre una decisió de si els llencen diguem, cap a la Lluna o fan marxa enrere i tornen a la Terra. Un cop ja hi hagi aquesta empenta diguem, cap a la Lluna, encenguin motors i apuntin cap a la Lluna, llavors doncs, no hi ha una marxa enrere clara fins que no arribin a la Lluna i tornin a donar la volta cap a la Terra. Això segurament els permetrà en aquests primers instants, en aquestes primeres voltes, poder comprovar que tot el mòdul d'habitabilitat, aquest mòdul Orion que s'estrena ara, que és el mòdul on ells viuen i que doncs, està fet en part, la part que els subministra serveis està fet a Europa, el qual és novetat, perquè d'alguna manera hi haurà Europa també viatja a la Lluna, en aquest cas, diguéssim, amb tecnologia i amb desenvolupament, això s'ha de comprovar perquè, evidentment, doncs, si algun no va bé, compromet la salut dels astronautes, i això s'ha de comprovar quan encara tens marge de retorn, que no quan estàs doncs, de camí a la Lluna. S'ha de fer tota una sèrie de proves abans d'emprendre doncs, aquesta travessa no? cap a la Lluna, que els ocuparà doncs, això, uns 4 dies, 4-5 dies aproximadament, arribaran, faran aquesta mitja volta allí, els tindrem a la cara oculta de la Lluna, és a dir que no els veurem, ni els sentirem, ni ells ens veuran ni ens sentiran, perquè la Lluna farà de pantalla i no permetrà doncs, que els arribi senyal nostre, és a dir, estaran sols en aquell moment, completament sols, i llavors al cap d'uns instants tornaran a sortir per l'altra banda i tornarem a recuperar la senyal, i llavors ells ja seran de nou propulsats de tornada cap a la Terra, i uns 4-5 dies després arribaran això. Entre 8-10 dies és la durada típica de la missió, doncs un cop s'acabi, un cop doncs, tot marxi, sabrem exactament més o menys quan tornaran. No?
Salvador, com a director del Parc Astronòmic del Montsec, ara una pregunta d'aquelles de qui no en sap res d'això. Vosaltres des del parc teniu manera de veure amb els instruments que teniu, la tecnologia que teniu, d'alguna manera aquest enlairament o la ruta que farà?
Normalment, a molts dels enlairaments, doncs, segons la trajectòria que faci la velocitat que s'enlaira, doncs, si et passa doncs, per damunt, diguem, a les immediates hores, quan encara està en una òrbita baixa, doncs es pot arribar a veure com veiem moltes nits l'Estació Espacial Internacional o com veiem doncs, l'altre. En aquest cas, doncs, aquest enlairament és tard de la nit, a la qual aquí ja no ja seria molt fosc per poder, doncs, que aquesta... Hem de pensar que l'Estació Espacial Internacional, quan la veiem, no és perquè brilli llum pròpia, sinó perquè reflexa llum del sol. I això passa a les primeres hores de la nit. A la qual jo diria que en el cas que tinguéssim fins i tot un pas per damunt, ja les hores que seria, ja no s'hauria de veure. No tinc la dada exacta, però diria que no tenim una opció clara de poder-lo veure. Però en qualsevol cas, doncs, sí que tenim avui una lluna esplèndida, el cel està net, per tant, doncs, pensarem doncs, que ells són camí cap a la Lluna o que estan preparant-se per fer aquest camí cap a la Lluna.
T'emociona pensar que hi ha algú camí de la Lluna?
Sí, a veure, evidentment, doncs, la humanitat sempre ha tingut una fascinació especial per l'observació de la Lluna i, doncs, en certa manera, és l'objectiu en exploració espacial més proper. Ja hi vam arribar-hi, com deia abans, en una situació doncs, de, gairebé doncs, militaritzada, no? Per dir, hem d'arribar com sigui, al preu que sigui. Es va invertir moltíssim, però potser sense criteri. Ara s'ha invertit molt. Ha tingut moltes dades i vingudes del projecte Artemis, és un projecte que neix en època d'Obama, es mig cancela, es torna a recuperar. La política sempre condiciona molt els projectes prioritaris de NASA i és la qual cosa ha acabat costant molts diners fer aquests coets nous, aquesta nova tecnologia, perquè no és una tecnologia pensada per anar només a la Lluna. O sigui, avui doncs, és que s'ha gastat molt per tornar a la Lluna. No, s'ha gastat molt per tornar a la Lluna perquè aquesta tecnologia, aquest mòdul Orion que va dintre d'aquest coet, és el tipus de coses que serviran si mai volem anar a Mart. És a dir, que estem aprenent a anar a Mart, anar a la Lluna. I l'altra vegada l'objectiu era la Lluna. Ara l'objectiu és aprendre a viure a l'espai, per d'alguna manera.
Mm. Amb prou feina sabem viure a la Terra,
doncs... Sí, almenys no fem, esperem fer-ho a l'espai no tan malament
una mica
com
millor.
Moltes coses fem a la Terra.
Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, moltes gràcies per acompanyar-nos. Se segueix aquest compte enrere a Cap Canaveral. A...
50 i tants minuts. O sigui, això de moment segueix. El rellotge va baixant, per tant vol dir que tot està ok i van endavant.
53 minuts. Gràcies, Salvador. Bona nit.
Vinga, bona nit.
And for how we're looking with the launch countdown milestones, let's go to Daryl Nail and the Launch Control Center.
Ara ho dèiem, que explorem l'espai, però amb prou feina sabem què fer amb el que tenim aquí a la Terra.
Sí, ara passarem per un lloc on és una bona mostra del desastre que som capaços de fer els humans. Abans, però, una pausa i de seguida cap a Ucraïna.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Conflictes internacionals que acaben estant d'alguna manera més o menys òbvia connectats. Això passa moltes vegades. I això que normalment als mitjans de comunicació els costa mantenir la tensió en més d'un conflicte alhora. L'últim que arriba acostuma a acaparar la tensió i l'última guerra que ha arribat és la de l'Iran. Però avui ens preguntem fins a quin punt ha influït aquesta guerra, la de l'Iran, en la d'Ucraïna. I per nosaltres parlar d'Ucraïna vol dir Cristian Segura, bona nit.
Bona nit, Manel.
On pares ara mateix, Cristian? En què estàs treballant?
Doncs mira, sóc a Lviv. Vinc de... He estat dos dies abans a una ciutat, petita ciutat de províncies de la província de Lviv, que es diu Brody, que pels més... més amants de la literatura, és la ciutat de naixement de Joseph Roth, un dels grans escriptors de l'imperi austro-húngar i de la seva desaparició, i ell era d'aquí, de Brody, i hi he anat perquè hi ha un problema molt, molt interessant. Per Brody passa un oleoducte que transporta petroli rus a l'Europa central, a Hongria i a Eslovàquia. I al gener, Rússia, no sé si voluntari o involuntàriament, va atacar amb un Shahid, amb un dron Shahid, l'estació de bombeig del petroli. I he anat a visitar per confirmar, perquè els hongaresos diuen que no hi ha hagut cap atac, que sí que hi va haver, i per fer un article al diari El País sobre les conseqüències, perquè els hongaresos, per això mateix, perquè no reben petroli, a més amb aquesta situació que ara en parlarem, de la guerra d'Iran, els preus del combustible, els combustibles s'han disparat, doncs clar, s'han quedat sense la principal via de subministrament de petroli, que era el petroli rus, que arribava a través d'aquest oleoducte, i amb aquesta cosa de que no arriba el petroli, els hongaresos, el Viktor Orbán, ha dit que no aprovarà, no donarà suport a la milionada que ha de rebre Ucraïna de la Unió Europea per tirar endavant l'estat ucraïnès.
Sí, sí, perquè això, són molts diners, 40.000 milions d'euros, si no m'equivoco.
Sí, senyor.
I tu no et queda cap dubte que l'atac ja ha sigut, després de visitar la zona?
Sí, sí, va ser. També vull obrir parèntesi a l'audiència, potser no té el cap, però és fascinant, perquè 4 anys després d'invasió russa, com diem, a gran escala d'Ucraïna, encara hi ha petroli rus circulant per territori ucraïnès.
I tant.
Sí. Per què? Doncs perquè hi ha una cosa que és el dret internacional, els contractes internacionals, i aquest petroli continuarà sent subministrat de Rússia a l'Europa central a través d'Ucraïna fins l'any 29, perquè així diuen els contractes i perquè això ho demana la Unió Europea, que la llei és la llei i els contractes. I sí, sí, l'atac va existir a prop de la estació de bombeig de Brody. Hi ha, però quan dic a prop dic a tocar, vull dir limítrof, hi ha altres instal·lacions energètiques que jo tinc la sensació que podrien haver estat l'objectiu dels russos.
Uh-huh.
I que el Shahid, en concret, que va colpejar l'estació de bombeig, anava a un altre lloc. Això és la meva teoria.
Podria ser un error, però vaja, ja estem entrant d'alguna manera amb la gran pregunta que et volia plantejar avui, i és aquesta: com ha afectat la guerra a l'Iran a la guerra d'Ucraïna?
De mil maneres. Aquí parlant, doncs, quan parles amb els ucraïnesos, amb amics, etcètera, companys periodistes també, més o menys tothom arriba a la conclusió que està afectant molt més que, diríem, la guerra precedent fa 4 dies al Pròxim Orient, Orient Mitjà, que és la invasió de Gaza. No es pot comparar. I no sabria per on començar d'entrada. És la primera vegada, Manel, que detecto, però molt clarament, en tot l'àmbit de comunicació, una reducció molt important d'atenció respecte a la guerra ucraïna. Molt,
sí.
Molt. Ho detecto no només en el meu mitjà, sinó en tot.
Sí,
no només
sí.
Espanyols, catalans, molt més que durant la invasió a Gaza, Ucraïna continuava sent un focus de primer nivell, i ara no. Ara ha caigut estrepitosament l'atenció mediàtica.
Clar, doncs aquest ja és un primer punt important, perquè de vegades que no parlin de tu vol dir també, i en aquest cas això és crucial, que s'oblidin de tu. I Kiev, si alguna cosa no pot ser oblidada, perquè depèn de les ajudes internacionals.
Sí, senyor. Després, aquest és una qüestió que està fent molt de soroll a nivell diplomàtic. Què passarà o què pot passar amb l'armament dels Estats Units que està arribant a Ucraïna? Recordem que Donald Trump, respecte a Joe Biden, està portant molt menys ajut, i a més que no és ajut. O sigui, ells, als Estats Units, la guerra a Ucraïna li està costant $0. Tot l'armament que arriba a Ucraïna dels Estats Units és adquirit prèviament pels socis europeus de l'OTAN. Llavors hi ha aquests dubtes de si sobretot missils antiaeris, sobretot les bateries Patriot, però també poden ser NASAMS, que és una altra bateria antiaèria noruega i Estats Units, en comptes d'anar el que estava previst, que anés cap a Ucraïna, anés, vagi cap a Orient Mitjà.
Clar.
Això és un efecte. I molts més, sobretot. El més greu, sens dubte, és... te'n diré un altre, però vull començar amb el més greu, que és l'augment del preu del petroli i l'aixecament temporal, teòricament, temporal de les sancions, de l'embargo o sancions contra el petroli rus per part dels Estats Units. Rússia està, segons va publicar fa una setmana un centre d'estudis molt bo dels Estats Units, el centre Carnegie, estimen que Rússia ara està guanyant extra al mes uns 5.000 milions de dòlars, uns 4.300 milions d'euros que van net al pressupost, als ingressos de l'estat rus, i això és bàsicament diners per mantenir la maquinària de guerra russa.
Sí, sí, aquí hi ha una qüestió que no sabem exactament el per què, però dona la sensació que Donald Trump amb Vladimir Putin hi juga diferent que amb la resta, perquè aquí el que ens diria en la teoria, i ja sabem que la pràctica no és així, però el que ens diria la teoria és que Rússia era una aliada important de l'Iran i tens aquí els Estats Units atacant l'Iran. Però, en canvi, entre Washington i Moscou sembla que hi ha sintonia en moltes coses i també en aquest conflicte, perquè, si no, la teoria es trencaria.
Per mi, la lògica de pensament de la Casa Blanca de Donald Trump és la llei del més fort, i en la llei del més fort ell respecta el que se'n diu els matones de pati, els més durs, i a Rússia la respecta com respecta la Xina. Una altra qüestió que afecta a Ucraïna és que el mateix Zelensky ha admès que el procés de pau que va iniciar o auspiciar Donald Trump, gairebé diu que no ha passat a millor vida, però pràcticament he admès que s'ha estat tot congelat perquè els Estats Units centra tota la seva estratègia ara política diplomàtica en com acabar aquest embolic que s'han ficat amb l'atac a Iran.
Clar.
Això és una part.
Sí, sí, sí. Una qüestió que et volia plantejar també és que dona la sensació que per evitar que Ucraïna caigui en aquest oblit, que sembla que està caient, una de les cartes que ha jugat Zelensky és dir: ei, aquí els millors a l'hora d'aturar drons iranians, perquè això ens hem entrenat malauradament molt amb la guerra ucraïna, perquè són els drons que ens enviava Rússia, amb això us podem ajudar i plantejar que us podem donar tant drons, que en podem fabricar molts, com també entrenament per utilitzar-los. Això està tenint algun efecte?
És una estratègia de diplomàtica i de comunicació. És totalment cert que Ucraïna pot aportar una tecnologia i un coneixement, tecnologia no només amb els drons que se'n diuen interceptors per abatre drons de llarg abast iranians, els xaquets, no només aquests drons interceptors que ha desenvolupat Ucraïna més que cap altre país al món, també en tecnologia de guerra electrònica, radioelectrònica. Ucraïna és puntera per anul·lar la connexió dels drons. La aportació tecnològica i expertise ucraïnesa a qualsevol país és supervaluosa, però sobretot és una estratègia, diríem, de comunicació / diplomàtica, relacions públiques. Ara, la setmana passada, va ser Zelensky a Orient Mitjà i va signar, crec, 3 o 4 acords de cooperació en defensa bilaterals amb Jordània, Emirats Àrabs, Aràbia Saudí, Qatar. Crec que encara no hi ha res concret. Encara no ha arribat cap dron interceptor, per exemple, ucraïnès a l'Orient Mitjà. Hi han anat, diu Zelensky, ha dit que hi han anat experts. no ho sé. Jo crec que és massa d'hora, vull dir, és una cosa molt immediata, és que si la guerra a l'Orient Mitjà durés un mes, dos mesos més, de ben segur que es podrien veure aquestes aportacions materials ucraïneses, però ara jo crec que encara és d'hora.
Doncs queda clar que Ucraïna és un dels països que està quedant molt i molt afectat per aquest altre conflicte, per aquesta altra guerra a l'Iran. Cristian Segura, des de l'Aviv, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i aviat et tornem a visitar.
Sí, un plaer com sempre. Bona nit.
Bona nit.
Doncs amb això arribem a 3:15 de la nit i és el moment de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Lídia, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Tens les portades de l'Ara i el periòdico?
Només de l'Ara, de moment.
Doncs vinga, què destaca l'Ara?
Doncs mira, per una banda tenim les primeres pàgines del diari d'un tema d'investigació que han fet propi i diu: la cara fosca del rei del rellogar. L'entramat societari de Miguel Marçal acumula queixes i denúncies. En quant a la guerra, l'expectativa d'un final ràpid de la guerra anima els mercats. Les borses reboten i el petroli s'estabilitza, però l'Agència d'Energia avisa que l'abril serà pitjor. Després tenim: la CEPI proposa Ángel Simón com a nou president d'Indra i els maquinistes de Renfe es planten pels horaris del Garraf. El conflicte agreuja els retards en una línia amb obres i els túnels. I com a foto de portada tenim una foto del partit d'ahir de l'amistós entre Espanya i Egipte i diu: per què no es va aturar el partit? I el govern de fet sa que s'hauria d'haver interromput l'amistós i pels càntics contra els musulmans, i Yamil Yamal carrega amb força contra els responsables i els titlla d'ignorants i racistes.
Molt bé, doncs i... també ho hem explicat. Digues, digues, hi ha més cosa.
No, estava mirant a veure si havia entrat la portada i no, no la tenim.
No la tenim, no. Molt bé, gràcies, Lídia.
Doncs ja està. Bona vinga, nit. Fins demà. Adéu. Ai, no, demà no. Bon cap de setmana. No,
vinga, bon cap de setmana. Però connectarem amb algú. Segurament parlarem de les portades demà també. Adéu, adéu.
Bona nit.
Doncs aquí sí que han entrat alguna més. Marc Güell.
Mira, tenim El País, que obre dient que Trump amenaça de deixar l'OTAN després de quedar-se sol en la seva guerra. També en aquesta portada ens expliquen que les vendes de cotxes elèctrics s'han disparat un 63% al mes de març i que Escribano deixa la presidència d'Indra després del xoc amb el govern espanyol. També en aquesta portada la foto destacada és per als 4 astronautes que sortiran en aquesta missió d'aquí a menys d'una hora. 4 astronautes per una missió històrica, diuen El País, i també expliquen aquest nou episodi de racisme que torna a atacar el futbol espanyol. També ho recull El Punt Avui, amb aquesta declaració de Lamine Yamal, una falta de respecte intolerable, i també en aquest diari obren dient ensenyar a fer diners. Algunes de les principals escoles de negocis catalanes estan considerades entre les millors del món i gran part dels estudiants són internacionals.
Gràcies, Marc.
Bona nit. Anyone can follow the crew's journey, take peeks inside the spacecraft, and share the experience of a lunar flyby with astronauts looking down at the moon's surface. Teams here have been rehearsing tirelessly.
Doncs tenim dos comptes enrere, ara mateix engegats, un que indiquen 36 minuts i 56, 55, 54. Aquest és el compte enrere pel llançament de l'Artemis i l'altre el que ens indica que queden 12 minutets i una mica més perquè s'acabi el dia.
I haurem de posar-li l'última paraula al dia d'avui i qui ho farà és enginyer tècnic agrícola, però més que la Terra, en minúscula, s'ha dedicat als habitants de la Terra en majúscula. El 1986 tenia 16 anys. Ell aquell any es va fer el controvertit referèndum sobre la permanència o no d'Espanya a l'OTAN. Ell, dèiem, no era major d'edat i, per tant, no va poder votar, però sí que diu que aquella consulta el va marcar. Va ser la seva porta d'entrada als debats sobre la pau i el militarisme, i això és el que finalment s'ha dedicat a observar les societats fracturades i a estudiar com es poden recompondre. El nostre convidat avui és Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau. Christian, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Que oportuna la teva visita al Catalunya a nit. Diríem que gairebé cada dia, perquè malauradament doncs, l'actualitat és com està com està, però avui, a més, a aquesta hora estem pendents també d'una declaració que ha de fer Donald Trump en hora de màxima audiència als Estats Units. Veurem si es refereix o no a l'OTAN. En tot cas, Christian, abans de començar, has après avui alguna cosa escoltant el Catalunya a nit?
Avui hem escoltat moltes coses, hem parlat d'esport, hem parlat de religió, cultura, ciència, xarxes socials, llengua catalana, i tots aquests factors són factors, el que he après o el que he reflexionat, que ens poden unir com a persones, com a humanitat, però també ens poden dividir quan hi ha interessos que empenyen en aquesta direcció. I, per tant, definitiva, depèn de nosaltres. Tenim la capacitat de triar. Volem que siguin factors d'unió o volem alimentar factors de divisió.
Quan en parlem normalment en un programa com el nostre és perquè són instruments de divisió. Què ens passa a la humanitat? Quin diagnòstic fas?
Un diagnòstic bastant antic, que no sabem o no sempre sabem gestionar el conflicte de manera constructiva. És a dir, la humanitat estem condemnada al conflicte, però el conflicte no, de per si no és negatiu, és el que ens permet qüestionar les nostres pròpies idees i evolucionar com a societat si el sabem gestionar de manera constructiva. El problema és quan volem imposar unes idees sobre les altres, quan algú vol imposar les idees sobre les altres, quan algú té el poder per imposar unes idees sobre les altres i tria la violència. La violència no és natural, la violència és una tria, és una opció. I aquí hi ha massa, no moltes persones, però unes poques persones molt poderoses que poden prendre decisions que afecten negativament el conjunt de la humanitat.
En això no sé si estem fent passes enrere, perquè, per exemple, els Estats Units sempre han controlat bona part del món, sempre, vull dir, en l'època moderna, però, en canvi, ara ho fan d'una manera molt més barroera, no? Si veiem a Donald Trump com s'expressa, i això pot arribar a tenir premi a les urnes, que et votin més per ser així.
Aparentment sí, i això és el que explica la segona elecció de Trump als Estats Units, és el que explica, en certa manera, que Netanyahu alimenti la guerra i les matances d'una manera o amb un discurs que creu que li pot donar rèdit electoral, i que els discursos d'odi siguin alimentats per certes formacions polítiques arreu del món. Ara bé, aquí de nou és la reflexió col·lectiva que tenim. Això és realment el que... És a dir, una cosa és un vot de protesta, el sistema està malament, desequilibris, incerteses, etc. Però davant de problemes complexes hem de tenir una certa capacitat de resistir davant dels que ens proposen solucions simples, sobretot quan aquelles són perquè uns guanyin sobre els altres.
Sí, d'aquí una estona Donald Trump diu que els Estats Units es retiren de l'OTAN, que ja ho veurem, si ho diu i després si ho fa, perquè una cosa és que ho digui i l'altra és que ho faci. Però què pensaràs tu?
Que no em sorprendrà, perquè efectivament amb Donald Trump tot és possible que ho faci i que al cap d'una hora se'n desfaci. I per tant no és tan... o tant sí o tant no, que era el debat fa 50 anys. Crec que ara el debat és... tenim regles del joc o no les tenim per com ens relacionem a nivell internacional, i clarament hi ha ara unes tendències als Estats Units, a Israel, a Rússia, a Xina, a altres llocs, on hi ha poder, que se senten incòmodes amb aquestes regles i les violen d'una manera cada cop més descarada. I els altres hem de prendre partit, aquí sí, i en aquest cas específicament Europa. Què vol ser Europa? Europa vol tenir una veu pròpia i ser fidel als valors de la seva Constitució, en el cas de la Unió Europea. De moment, sembla que més aviat perduda i que una oportunitat, de moment, sembla que l'està desaprofitant.
Moltes guerres s'acaben, s'assignen acords de pau, però després no sé si queda el que és més difícil, la reconciliació. És aquell moment en què moltes vegades els focus desapareixen, no?, del lloc del conflicte, i allà queda la població amb ferides visibles i invisibles. És complicat, entenc, no? És complicat un procés de reconciliació. Per on s'ha de començar un procés així?
La reconciliació pot començar probablement fins i tot abans que s'assigni un acord de pau. És a dir, acaba sent també una actitud personal que pot agafar qualsevol persona. fins i tot víctimes han fet gestos de reconciliació cap als seus victimaris després d'acabar la guerra, però també durant de la guerra. I sovint són les persones que viuen dins de la guerra les que tenen més autoritat moral i més legitimitat política per mostrar un camí, sobretot si és una guerra civil, i que un altre futur és possible, que no estem condemnats a seguir-nos fent la guerra. És el que hem vist a Irlanda del Nord, és el que hem vist al País Basc. Però també hi ha paradoxes. A mi em va influir, com a molta gent de la meva edat de generació, la guerra dels Balcans, la guerra de desintegració de Iugoslàvia, el setge de Sarajevo, aquells 4 anys de setge. I després, ara, l'any passat, vam celebrar 30 anys dels acords de pau de Dayton. Però no són uns acords de pau imposats que van marcar una manera de distribuir el poder que va acabar amb la confrontació armada, però que va deixar un llegat molt complex de gestionar. Vaig estar la setmana passada a Sarajevo i és trist com 30 anys després encara el tema de reconciliació no està del tot encarrilat.
Està no més important, perquè si no veiem com es reprodueixen a vegades alguns conflictes, no?, que al llarg de la història es van repetint en moments diferents, amb matisos diferents, però segurament quan una guerra es repeteix és que s'ha fracassat en la reconciliació.
Efectivament, també vull destacar que la pau avança amb acords de pau, lògicament, però també quan es donen passos que abans eren impensables i esdevenen normals. I crec que el fet de que Alemanya i França mateixos, que s'han estat tota la història fent la guerra, que ara sigui impensable que es puguin fer la guerra, que nosaltres i els francesos, que també ens hem fet la guerra moltes vegades, sigui impensable que ens fem la guerra, això són avenços importants que a vegades minimitzem i que potser en situacions com la d'ara, que són tan complexes, on hi ha una retòrica que suggereix que la guerra és inevitable i que ens hem de preparar a Europa per la guerra, és el moment de dir, alto, a veure, que ens hem de preparar perquè els poderosos que vulguin fer la guerra doncs ho tinguin més difícil, és a dir, un Putin invadint Ucraïna, òbviament, però d'aquí a que ens creguem que no hi ha cap alternativa, que sempre han fet la guerra i això seguirà per sempre més, això seria una derrota pel conjunt de la humanitat. Amb la idea de que no hi hauria, de que hem de buscar la manera d'evitar noves guerres, es va crear la Unió Europea, es van crear les Nacions Unides, es van crear tots els organismes multilaterals. No podem perdre aquesta esperança.
Seguim amb els dos compte enrere engegats. Pel que fa al del llançament de l'Artemis, hem tingut dues notificacions ara recents. S'ha detectat un problema amb una bateria i amb un sensor. Abans també n'hi ha hagut un altre que ha quedat resolt, potser aquest també ho farà perquè el compte enrere segueix en marxa, ja ho veurem. Seguirem pendents més enllà de la mitjanit d'aquesta missió. I l'altre compte enrere és que ens queden poc més de 3 minuts perquè se'ns acabi el Catalunya Nit. Aquesta setmana acomiadem el dia amb la música de Paul McCartney. Aquesta cançó, que formarà part del nou àlbum que traurà el 29 de maig, es diu Days We Left Behind, els dies que deixem enrere.
I estem a punt de deixar enrere aquest primer dia de l'abril del 2026 i qui li posarà l'última paraula serà Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau, que en els últims minuts, davant doncs, la sensació de pessimisme, diríem que generalitzat, ens ha convidat a mirar la pròpia història de la Unió Europea per veure què és possible, no només la pau, sinó la reconciliació duradora. Gràcies, Christian, per acompanyar-nos. Aquests micròfons són teus perquè tinguis l'última paraula del dia.
Doncs escolteu, ara després de sentir les paraules d'en Salvador Ribas, el director del Parc Astronòmic de Montsec, una nit com avui diria que des de Ponent, una terra que m'estimo molt, tot es veu més clar. Bona nit, Lleida, i bona nit, Catalunya. No.
nothing comes to mind, and no one can erase the days we left behind.
Astronauts on top of Artemis 2 know this. It takes an army to pull a mission together like this, right? Across all 10 of our centers,
the skylarks rise above the sounds of war.
My sincere appreciation.
Since that day, I knew they stay with me forevermore. 'Cause nothing stays the same. And no one needs to cry. No one is to blame for the days we left behind.
All right, and with that, let's get back to the countdown.
The days we left behind.
25 minutes and counting from the opening of our two-hour launch window. And take a look at all these people behind us. I literally, every moment I turn around and I see the clock, I am like, oh, wow.